Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. L'exconseller d'Afers Exteriors del govern català, Raül Romeva, creu que després del CatalanGate cal recuperar la confiança amb el govern espanyol per reactivar la taula de diàleg. Romeva ha insistit que per Esquerra la voluntat de dialogar segueix vigent i que el que fa falta ara són gestos convincents de l'executiu espanyol.
En la mesura en què els gestos fets per part del govern no generen confiança, evidentment estem davant un problema important. Vol dir que cal renunciar al diàleg i a la negociació política? No. Vol dir que cal reconfigurar la confiança perquè aquesta negociació tingui recorregut i tingui sentit.
En aquest sentit, i també en declaracions a Ràdio Estel, Romeva té dubtes que si permetre l'accés dels independentistes a la Comissió de Secrets Oficials de l'Estat serveixi d'alguna cosa i diu que cal anar més enllà.
No es tracta de generar una comissió per generar un espai que sembli que passen coses, sinó de que realment hi hagin resultats. I això pot passar a la comissió, però també ha de passar en altres espais, en altres entorns.
A tot això, la secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, avisa que el govern espanyol queda molt tocat després de la seva reacció al CatalanGate. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Ahir va poder salvar aquest decret, d'acord, però, en fi, si volen seguir la legislatura, queden moltíssimes votacions. I el que han fet, perquè això ho han fet ells, el govern propi de l'Estat, és trencar aquesta majoria justament per no assumir la responsabilitat.
Segons Vilalta, qui té ara la pilota sobre la taula és el govern espanyol i li reclama que actuï. També a la mateixa emissora, la portaveu del PSC, Alicia Romero, creu que Esquerra, en els moments importants, falla.
Esquerra Republicana també hauria de ser madura, que moltes vegades no ho demostra amb les seves actituds, i quan hi ha votacions importants, doncs explica per què no vota un decret llei, com no va votar una reforma laboral sense barrejar coses. Crec que ahir el PNB i fins i tot Bildu van tenir més sentit d'estat.
Romero ha descartat dimissions fins que no s'investigui a fons el CatalanGate. Més notícies, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat extingida la pena de multa i inhabilitació de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. Aquest mateix tribunal el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per un delicte de desobediència el 19 de desembre del 2019 per mantenir una pancarta al Palau de la Generalitat, malgrat les ordres de la Junta Electoral Central. El TSJ declara pagada la multa i complerta la pena d'inhabilitació de Torra. Per tant, podria tornar a presentar-se a les eleccions o accedir a càrrecs públics. Malgrat que la comunicació oficial arriba avui divendres, el compliment de la pena va ser el 3 de gener del 2022. Més notícies. Barcelona ha celebrat un ple per condemnar l'espionatge del CatalanGate i reclamar al govern espanyol que investigui els fets. La sessió s'ha celebrat a proposta d'Esquerra i Comuns i el text ha quedat aprovat també amb el suport de Junts. La resta de grups, inclòs el PSC, hi han votat en contra. I acabem amb un apunt musical perquè Doctor Prats ha estrenat aquest divendres Nou Dics. Pel que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats. Això és Seguirem ballant, un tema que han fet de la mà dels Stay Home. Feia 4 anys que els de Terrassa i del Vallès no treien àlbum i aquesta vegada han volgut destacar la importància de les petites coses i de la quotidianitat. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça de bàsquet buscarà aquesta nit assegurar-se una plaça per a la Final Four de l'Eurolliga, que aquest any es juga a Belgrat. Els blaugranes necessiten guanyar el Bayern de Múnich en el quart partit de l'eliminatòria, que serà 8:45 en directe per DAZN. En cas que perdi, encara tindria opcions en un cinquè partit que jugaria el Palau Blaugrana, un cinquè partit, però que no vol veure el tècnic Sarunas Jessica Vicius.
Vamos con idea a hacer nuestro juego y ganar partido mañana. Lo que pasará después, ya hay que pensar lo que pasará después. Existe solo mañana.
Qui ja s'ha assegurat una plaça per a la Final Four de l'Eurolliga aquesta passada nit és l'actual campió, l'Efes d'Istanbul. També es va classificar a fons dies al Real Madrid. D'altra banda, avui també comença la Final Four de la Champions de Futbol Sala. El Barça juga a les 8 del vespre contra el Benfica. Pito, Mateus i Ferrau són els jugadors que recupera l'equip per aquestes finals. No hi serà, en canvi, Esquerdinha, que està lesionat. I acabem amb motor. Ja està en marxa el Gran Premi d'Espanya de MotoGP, al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Des de les 9 del matí que roden les motos en la primera sessió d'entrenaments lliures, en una jornada marcada afectada pel sol i la bona temperatura, res a veure amb la pluja de la setmana passada a Portugal. Pel que fa a la categoria reina, Joan Mir ha estat el més ràpid de la primera sessió, per davant d'Àlex Rins i Àlex Márquez, que han fet el segon i tercer millor temps respectivament. Marc Márquez ha corregut 11è i el líder del Mundial, Fabio Quartararo, ha estat 5è en Moto3, que ha sigut la primera categoria en sortir al circuit. El més ràpid ha estat Denis Doncu, ara mateix estan disputant els lliures de Moto2.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Fumero és piano i és veu. Lucía Fumero és una de les artistes més prometedores del moment, veu de diversos estils musicals, i avui estan nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel per parlar-nos del seu primer disc, Universo Normal, que va publicar a finals del 2020. De fet, fa uns mesos, la cantant catalana va rebre el primer premi Talent Emergent de la plataforma Jazz Espanya. Judit Nederman diu d'ella que és un tresor. Interessada tant en les cançons, en veu i lletra, com en la música instrumental, Lucía Fumero s'expressa amb un ritme marcat de carisma i personalitat. De fet, les seves composicions, que ja estem escoltant de fons, flueixen i ens acaba captivant amb el seu propi estil diferent. Lucía Fumero, pianista i cantant barcelonina. Què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Pues molt contenta d'estar aquí.
Home, i nosaltres que estiguis aquí. Primer de tot, enhorabona pel recent premi, no? Tot
moltes orgull. Moltes gràcies.
No, sí, Lucía?
Sí. I tant, molta il·lusió.
Clar, el guardó implica una gira de concerts pels principals festivals de jazz de tota Espanya, que comença ja, no?, aquest mes de maig.
Sí, i tant. És un pedazo premi. Jo crec que és el millor premi que li poden donar algú així, emergent, perquè són, els festivals són llocs on és molt difícil accedir si no tens ja un nom, una carrera molt llarga, no? El qual entenc, i per mi haver-me donat aquest premi ha sigut com una meravella, perquè jo en aquests festivals ja aniria de públic, saps?
Clar.
I aleshores pues, aniria a tocar, ja. És increïble.
Ja tens marcat el calendari de tots els llocs on aniràs o no?
Sí, el tinc, no me'l sé de memòria, però bueno, hi ha molts festivals, bueno, el Festival de Sant Sebastià, que aquest em fa moltíssima il·lusió, i tots els altres, el de Càdiz, el de Mallorca, hi ha Vitoria, Huesca, bueno, hi ha un mogollon de llocs. També vaig a Grècia a tocar i a Àustria, això aquest mes de maig. Aquests no sé si estan dintre d'això dels premis.
Crec que van a part, no?
Crec que van a part, clar. Sí. Uh-huh. Però
després,
bueno.
Després en parlarem també, sí. Lucía. Ara, vale. De fet, hem començat escoltant La Muerte Despierta, no?
Sí.
Que forma part d'aquest universo normal. Clar, en aquests concerts ja has pensat una mica el que interpretaràs, a banda de l'universo normal, i alguna altra sorpresa?
Sí, bueno, ara ja estem fent alguns temes nous amb el grup, perquè, bueno, és inevitable, no? O sigui, ja portem ben bé un any de gira amb el disc i clar, vulguis o no, van apareixent temes nous i tal, aleshores, sobretot el repertori del disc Universo Normal, però també hem començat a incorporar altres temes amb els que suposo que quan en tingui prou pues faré un altre disc.
Parles en plural, Lucía, qui al darrere de Lucía Fumero? Amb qui vas acompanyada?
Clar, jo vaig tocant sempre a trio. Normalment vaig amb el Juan Berbín a la bateria i el Martin Layton al contrabaix i a la Leona, que són uns músics meravellosos i unes persones meravelloses i realment em fan un... Em fan com un matalàs, saps? Aquesta gent que fa piruetes i hi ha un matalàs allà, pues el matalàs, sí, no? És increïble. O sigui,
una xarxa de seguretat, no? Que totalment, et sents com totalment protegida.
Sí, són realment, estic superagraïda de tocar amb ells i no podrem fer tots els concerts i aleshores vindran uns substituts que també són músics increïbles, el Juan Pablo Balcázar al contrabaix, i a la bateria també vindrà el David Chirgu i el Tour Muens, que és un noi belga.
Molt bé. Escolta'm, tu vas tocar ja molt, molt, molt petita, i el piano. Tu vas triar tocar el piano o ell et va triar tu?
Ui, això no se sap. Això, clar, a més, quan ets tan petit, jo és que no tinc memòria de la meva persona sense la música o sense el piano. Aleshores, és com difícil de saber. De vegades, quan em passa quan conec algú més gran que ha triat... Té aquesta cosa aquesta força d'haver-ho triat com des de l'intel·lecte, no? D'alguna forma, com, o bueno, des del cor, però de dir, ostres, jo ho he triat, jo això no ho sé. O sigui, no ho sé. És com formar part com els meus cabells o les meves mans, pues igual.
Isilda Navarro, qui era?
Isilda, la meva profe de quan era petita, que és una persona increïble i em va ensenyar a estimar la música d'una forma superbonica.
Perquè era brutal, la Isilda, què et va ensenyar?
Bueno, la Isilda, jo recordo que les classes sempre era com brutal estudiar i brutal... era una forma d'estudiar passant-s'ho bé, que em sembla que moltes vegades en l'ensenyament això hi ha una part com de duresa, de que tu has de patir per fer-ho bé, no sé per què hi ha aquesta...
Sí, com una pressió, no?
Sí, no? És com un mite,
sí.
Que jo crec que no té per què, perquè realment aquests anys que vaig estar amb la Isilda, no recordo... Evidentment que quan estudies una cosa en sèrio has de tenir pues, una disciplina i tu has de currar i et trobes amb murs en algun moment, no? Però jo crec que si es fa des del carinyo i des d'estimar la música... El que surt després és molt més bonic.
De fet, la Lucía Fumero, de ben segur que us sonarà el seu cognom, el seu pare és Horacio Fumero, contrabaixista de jazz. Lucía, podríem arribar a dir que sou una societat familiar al servei de la música? Això ho has dit tu, eh?
Sí. Bueno, de fet, ara ja ens diem los fumeros.
Sí?
Sí, sí, clar, això...
Heu actuat junts, de fet, sí. Teniu cançons, no?
Sí, plegats, sí, tenim... Sí, exacte, tenim un repertori junts de músiques que ens agraden i també músiques pròpies seves i meves. I al principi, pues, això, ens dèiem... Lucía y Horacio Fumero dúo, o no sé què, i al final li vaig dir, papa, los Fumeros.
Que ja sí, està.
Ja està, ho tenim més curt i els dos ens hi trobem còmodes.
Escolta, clar, el fet d'haver estudiat a l'aula de música moderna, al conservatori, a veure si em deixo alguna cosa, m'ho dius, Lucía, vas anar a Rotterdam, després vas tornar a l'ESMUC, estàs formadíssima, sí. No? O sigui, has estudiat música índia, brasilenya, cubana, tango... D'alguna manera, creus que tot això, no, t'ha permès connectar amb tots aquests mons musicals i al mateix temps també et donen un ampli, no, vocabulari musical, Lucía?
Clar, totalment. Sí, hi ha una cosa que respecto màxim, que és la gent que es dedica a una cosa tota la vida, però no la puc concebir per mi perquè no... O sigui, tinc un cap com molt... Amb moltes preguntes i aleshores sempre, de tota la vida, sempre m'ha agradat escoltar músiques de molts tipus i inclús quan estudiava música clàssica, pues jo a casa em posava a tocar qualsevol cosa o agafava la guitarra, o sigui, sempre he estat com molt curiosa de les distintes músiques que hi ha al món. I per això he fet com tot el possible per intentar conèixer-les d'una forma una mica profunda, no? Com si vaig a tocar música brasilera o música cubana o no sé què, doncs, evidentment que ho faré a la meva manera perquè jo no he nascut en aquell lloc, però intentar profunditzar una mica per entendre quin és el suc d'aquesta música, no?
Fem una cosa, escoltem més dels Fumeros. José, puja-la. Amb el pare?
Pues molt divertit, molt... Bueno, hi ha aquesta cosa de que ens entenem molt en la música. Clar, ell, des de que era molt peque, pues, em va ajudar molt a estudiar i a practicar. No? Recordo moltes vegades pues, estar els dos sentats a la banqueta del piano i pues, ell, de vegades, no? com llegint amb mi, estava molt amb mi en el moment de l'estudi. I aleshores crec que entenem la música d'una forma molt similar i quan estem tocant de vegades ens trobem que de cop fem una frase junts o com si jo tingués un contrabaix extra, com si tingués un altre braç que toqués, sí, un contrabaix, no? I suposo que potser a ell li passa igual. De fet, ahir justament vam tocar amb un quartet al Milano, amb el Dani Pérez i el Guillem Arnedo.
Uau, que xulo!
I va ser superdivertit, ens ho passem molt bé. També ens ho passem molt bé, o sigui, tocant els dos, però també tocant amb més gent, perquè fem com a equip,
sí.
I és superdivertit.
Mira, fem una cosa, ara estem escoltant els Fumeros plegats amb una d'aquestes peces, però, clar, volem repassar també el teu primer àlbum debut, que és aquest Universo Normal. Escoltem una mica de la cançó Quisiera ser un robot. Pensant, Lucía.
Ara mateix?
Sí, que t'he vist així que estava escoltant la teva música.
És que no he escoltat el meu disc des de que el vaig treure.
Què dius ara?
I clar, perquè bueno, no sé si a tothom li passa, però jo crec que bastant, que tu treus un disc però tu després no t'escoltes a tu mateix. Perquè, bueno, en el moment de treure'l sí, perquè hi ha molts dies de mescla, de no sé què, i allà totalment. Estàs escoltant a saco, però un cop el trec és com... Ja està, o sigui, jo sí, estic ja... Ja tinc els meus temes a tots els bolos, a tal, no? I aleshores l'estava escoltant i dic, ostres, mira, que curiós, com com ha anat evolucionant la forma en la que toco des d'aquell moment fins ara, no?
És que és el que anava a preguntar, justament ara que estem escoltant aquest Quisiera ser un robot de Lucía Fumero, i alguna cosa després de surt el disc i tal, que dius, ostres, això ara ho canviaria, que suposo que en els concerts, no?, pots anar modificant, clar, improvisant, no?
Clar, bueno, és molt diferent quan fas directe que quan és gravat, perquè quan fas directe suposo que l'interessant és que hi hagi una energia, i aleshores de vegades aquesta per tenir aquesta energia requereix que canviïn certes coses, perquè en el moment bueno, el que té el jazz de preciós és que és la improvisació, no? I en el moment en el que estàs en directe, doncs pots obrir portes i anar-te'n a llocs diferents, i això és molt guai. De tota manera, jo sóc molt de que un disc és una foto d'un moment, d'un, i aleshores no canviaria res del disco, perquè és com el que jo era fa un any i mig o així.
Volia pillar el tros que cantes, que aquesta veu, Lucía, aquesta veu i aquest piano. Clar, deies que quan t'agraden tants estils tan diversos, suposo que deu ser difícil centrar-te en un, no? Ha estat fàcil per tu teixir-te aquest estil musical propi? Perquè realment, quan escoltes el disc, dius, ostres, és que és estil Lucía Fumero, i això és molt complicat d'arribar-hi, Lucía.
Clar, suposo que jo no podia fer una altra cosa. O sigui, a mi em passa que jo, si intento fer una cosa que no sóc jo, em surt molt, molt malament. O sigui, la sento i dic, ostres, no, això no... Aleshores, ho faig sobretot no pensant, intentant no pensar, intentant no limitar, i composant com quan era peque, que em sentava al piano i anaven sortint coses i tal, i aleshores intento fer-ho des d'aquest camí perquè a mi... em fa molt feliç fer-ho així. O sigui, és una cosa una mica egoista, al final, no? És com... a mi em omple molt fer música així, i aleshores per això ho faig.
Perquè tu fas tot, vull dir, tota la teva música la composes, l'escrit...
Sí.
O sigui, tot és Lucía Fumero.
Sí. Sí, sí. Escrita no està gaire, sobretot quan tinc àudios i tal, els envio als músics un àudio i s'ho treuen. De vegades sí que haig d'escriure alguna cosa, però...
Clar, el teu disc debut, com dèiem, Universo Normal, et porta, nosaltres recomanem 100% aquí al matí a Radio Estel, et porta per diversos estils i també llocs diferents. És un disc molt ric, no? Ens proposes, de fet, un viatge. Clar, el nom ja, de fet, és un nom màgic, aquest Universo Normal. Quin és l'Universo Normal de Lucía Fumero?
Bueno, és que em fa molta gràcia com el títol de cop... Sí, jo quan vaig posar el títol no tenia ni idea del que podia significar això per mi. Això de vegades passa, no?, que la vida fas una cosa sense tenir ni idea, com impulsiva i tal, i després de cop agafa
una volada, no?, que no esperaves.
Sí, clar, i de cop té un concepte real, i de cop significa alguna cosa per mi, no? I jo aquest títol el vaig posar una mica inclús en broma, perquè pensava en els universos paral·lels i tota aquesta història, i després pensava, ostres, per què anar-nos-en tan lluny, no? Aquesta cosa que tenim de que ens anem a Mart i encara no sabem el que hi ha sota el mar, no?
Totalment.
O sigui, com encara no coneixem la Terra a tope i ja l'estem destruint i ens anem a Mart com més enllà, no? I té una mica aquesta cosa de dir, ostres, el que pot tenir una vida aparentment senzilla i humil en el sentit de l'ànima, diguéssim, d'anar buscant, pot ser supermàgic i superenriquidor, i de vegades ens liem buscant altres coses més enllà quan el que tenim aquí és una meravella.
Un univers normal de Lucía Fumero que conté grans cançons com aquesta Nana para Rita. Lucía, una cançó, per cert, dedicada a la teva neboda, no la Rita Pallés, no, que ho has
que
dit...
també, que també, en realitat per les dues, per les Rites, no? Per les Rites.
És una cançó per les Rites.
Sí, o ja sigui, la meva neboda es diu Rita per la Rita Pallés, o sigui que de rebote sí.
Ja li toca, no?
Clar,
per això? Molt bé.
Clar. Sí, que sí, sí.
En part, sou una generació de músics que abans ho estàvem parlant, que esteu formadíssims. Estàvem parlant de Judit Nederman, que per sèrie ho hem dit, no? Que diu que de tu parla que ets un tresor musical, no? Que també sou amigues, clar. Col·laboreu juntes, no? De fet, teniu una cançó conjunta amb Rita Pallés, que també deies. Però avui et volíem preguntar, clar, quan Lucía Fumero no fa música, quan tu no fas música, què escoltes?
Què escolto?
Sí.
Buah, és que depèn molt. Mira, ahir estava escoltant molt un tema de Debussy, molt bonic, que es diu La plus colonte, la plus colonte, la més calenta, o no, però no calenta, sinó que lenta. Ostres, quin lío. que així amb la ràdio no, només se sent. Estava flipadíssima amb aquest tema, però últimament estic molt a tope amb un noi baterista que es diu Luis Cole, que, bueno, té un grup que es diu Nowhere, però estic escoltant discos d'ell antics que m'agraden molt i no té absolutament res a veure amb la música que faig jo. O sigui, no... escolto de tot. O sigui, l'altre dia estava cuinant i estava escoltant Los Mártires del Compàs. Vull dir... tot entra, saps?
Clar, jo ara estava pensant, de ben segur que els nostres oients pensen, però quina edat té la Lucía?
Tinc 31 anys.
Tu tens 31
anys. Sí, sí.
Va, parlem una mica d'aquests concerts internacionals que ja tens preparats. De fet, tu apuntaves, Àustria i Grècia, no?, properament.
Sí, exacte.
I després, doncs, aquesta gira per tot l'estat espanyol, gràcies, doncs, a aquest premi Talent Emergent de la plataforma Jazz Espanya. Però tampoc cal anar gaire lluny per veure en directe a la Lucía Fumero. Si voleu, us podeu apuntar aquest dissabte 7 de maig, que passaràs, no? Estaràs a la Casa Seat, no,
sí,
Lucía?
Sí, estic al migdia.
A les 12,
sí,
no?
És un concert de migdia, o sigui que... està guai perquè pots anar i veure'l...
el vermut...
Exacte,
no?
Fer el vermutet i després ja anar a dinar. És un bon plan.
Casa Seat. Apunta't, dissabte, 7 de maig, a les 12 del migdia, si vols veure la Lucía Fumero. Lucía, hem d'anar acabant, però aquí un altre punt de vista, el matí a Ràdio Estel. Ai, Marta Jarque, com estàs?
Doncs molt bé, encantada i meravellada.
Li expliques
quina
tu?
Quina veu. Sí, mira, Lucía, et volem conèixer una mica millor, sobretot la teva faceta una mica més personal, no?, perquè hem estat parlant molt de música. I per això et farem un breu qüestionari, però molt senzill, perquè les preguntes no et vindran gens i gens de nou, perquè estan basades en temes del teu propi àlbum.
Vale.
Un verso normal, val?
Vale.
Estàs a punt?
I tant.
Va, doncs comencem.
Qué velocidad. Tan deprisa no me da tiempo para pensar.
L'escoltem abans, aquesta, és Quisiera ser un robot. A veure, no sabem si un robot, però si poguessis ser alguna altra cosa allunyada de la música, no?, i diferent del que ets avui, què t'agradaria ser?
Com una altra feina. Una altra...
Sí, sí.
He pensat diverses coses. He pensat que m'agradaria ser massatgista.
Ah, mira.
O m'agradaria estudiar medicina xina. Són dos coses que un dia vaig pensar, mira, això molaria.
Però hi ha hagut algun moment que et fes dubtar? És a dir, que tu haguessis pres seriosament de dir...
No.
No, tenies clar que el teu...
Són idees, són fantasies, com de... Ah, mira, però no. O sigui, està claríssim.
Ferm, et quedes en el món de la música.
Sí, és que la música jo crec que si no vas al 100% no va.
Aquesta és La noche y el día. Per aquest tema tan melòdic t'acompanyes de Martin Leighton i Juan Verbín, que abans en parlaves. Tu ets més de nit o de dia? Prefereixes concerts amb llum, com el que deies ara, a Casa Seat, que serà, recordem, el 7 de maig a les 12 del migdia, o prefereixes concerts allò a la penombra, a la llum de les espelmes? Com et sents més còmode?
A mi per tocar prefereixo la nit.
Uh-huh.
Per viure prefereixo el dia.
Ah, sí?
Sí. Sí, jo sóc d'aquesta gent que jo a les 11 de la nit, si no estic fent alguna cosa, em vaig a dormir.
Veus?
Sí, sóc molt diurna.
També, Sí, totalment. Connecto amb la Lucía, sí.
Tu també ets diurna?
Jo sóc diurna, de la nit també,
Però és veritat que quan, no, quan ja arriba una hora i tampoc tens... no,
si, dius... si no hi ha res a fer jo a casa, si estic a casa jo me'n vaig a dormir. No, no em poso a... jo no composo a la nit mai, ni estudio a la nit, ni, o sigui, me'n vaig a dormir.
Clar, i la veu també entenc que s'ha de cuidar i regenerar de nit, que també és important, no?
Sí, bueno, jo la veu no me la cuido gaire, no? Però bueno, igual això ajuda, vés a saber.
Clar, no ho saps, però potser sí. Tercera, va. Aquesta és Extraterrestre, un altre tema d'aquest recull hipnòtic, que és Universo Normal. Consideres, abans parlàvem de Mart, no? Consideres que el nostre univers és normal? O què creus que pensarien de nosaltres, de la humanitat, si els extraterrestres ens poguessin veure allò a través d'un forat? Què creus que pensarien? Quina bogeria? Quin món de bojos? O...
Sí, jo crec que sí, que bogeria... total, però també crec que no els importaria... O sigui, crec que nosaltres ens donem una importància... És que ara estic veient una sèrie que es diu Cosmos.
Quina,
no sé si
quina, Cosmos?
Sona, aquesta. I em flipa
documental,
el documental,
no?
Aquest. Em flipa la idea del calendari... Aquest fa un calendari des del Big Bang fins ara, no? I diu que cada mes són no sé quants milions d'anys i tal. I que nosaltres som l'últim minut del 31 de desembre. És la humanitat. I jo crec que és això, que ens donem com molta importància perquè sembla que ho estiguem acaparant tot i tal, però som un ratet. O sigui, nosaltres en un ratet potser deixarem d'existir i... O sigui, l'existència de l'univers és molt més àmplia.
Yeah.
I...
Som una anècdota, no
som
res.
No som res. Ai. Lucía Fumero, superaprovada,
Home, i tant.
Superaprovada, aquest Universo Normal.
Que guai, gràcies.
Ha estat un plaer tenir-te aquí al matí a Ràdio Estel. Va, si et sembla, doncs acomiadem a la Lucía, avui escoltant una mica més d'aquesta La Muerte Despierta, que ens ha agradat moltíssim del teu primer àlbum. Lucía, que vagi molt bé, gràcies.
Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari que es reinventa. Tecnologia d'avantguarda per posar en escena una història universal com mai s'havia fet.
Viu la passió en format matí i tarda o bé en la nova versió de 2 hores i 15 minuts.
Representacions cada cap de setmana fins al 30 d'abril.
Venda d'entrades a lapassió.net.
Ara, més que mai, la passió d'Esparreguera.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Demano la paraula.
Va, 4 minuts que passen ja de 11:45. Que xula música de Lucía Fomero, eh? A mi m'ha impactat preparant l'entrevista. I ella és molt maca, per ser veïna de Sants. Sí, 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 sí. Impressionant. Ens apuntem, doncs, aquesta cita per veure Lucía Fomero actuant en directe. Us ho recordem, el dissabte 7 de maig a la Casa Seat a les 12 del migdia. Montse, va, quina paraula ens portes d'avui? Perquè em sembla que està molt ben enllaçada amb l'actualitat, no?
Exacte. Tota aquesta setmana que sentim a parlar del Catalan Gate, del programa Pegasus, i per què? Doncs perquè hi ha polítics i gent diversa que s'han vist espiats. Doncs com bé has dit avui, traiem el suc a la paraula espia.
Doncs aquesta paraula espia, què és una espia, Montse?
Doncs mira, si et sembla, comencem definint què és una espia. Doncs és aquella persona encarregada d'espiar aquells de qui vol saber les intencions, els passos... I per anar bé, clar, haurem de buscar veure què vol dir espiar, tot i que ja intueixo que tothom té una idea feta de què vol dir espiar, no, Mercè?
No, totalment, sí, sí. Espiar, clar, és vigilar algú sense que tu notis. No, sense que tu ho vegis.
Sense que ell et vegi.
Sense que ell et vegi.
Exacte. És vigilar sense ser vist, molt bé. Sovint amb l'afegitó de voler-ne una intenció, espiar per passar informació, per exemple. Per això s'espien els moviments de l'enemic o en aquell restaurant de la Camarga. Si algú hi anava, havia d'anar amb compte de no parlar de segons què, perquè hi havia un micròfon amagat que espiava, oi? Per tant, si l'espia és algú que observa i vigila atentament els moviments o converses d'una altra persona per després passar la informació a algú altre, direm que també és un delator.
Val. Espera't, que arriba ella, eh? Personat per mi, la Pantera Rosa, Montse.
La música és espectacular.
I ella és espectacular. I saps que de petita tenia com una fixació amb la Pantera Rosa?
És que era genial.
Era brutalíssima. No la de menjar, que també existia. No
sé si... Encara existeix?
Sí,
encara.
No, hi havia gent que li feia una mica de coseta pel fet de ser rosa. Però, escolta, clar, també una espia, no? Però, sí. Montse, ara pensava això que has dit, que has deixat, el delator, no? Que en castellà vindria a ser, amb això, el del plan... És un soplón.
Ah, exacte, un soplón. Doncs justament en català rep el nom, el soplón, d'espieta.
Espieta?
Sí, es pot dir delator, acuseta, xerraire, però un soplón també és una espieta. Doncs mira, espiar també pot voler dir senzillament mirar atentament. Tu, per exemple, pots espiar el cel per veure si s'acosten núvols de tempesta. I també pots espiar l'ocasió, que és estar atent a veure quan serà el millor moment per fer el que vols fer. Ah, i també, si algú està incuriosit i va buscar al diccionari aquesta paraula d'espia, ho dic perquè m'ha sorprès, veure que també té un altre significat, el d'espia.
I quin significat?
En femení, una espia,
sí,
en l'àmbit de la nàutica i dels vaixells, és un cap de corda amarrat amb les àncores petites, que serveix per entrar o sortir d'un port quan hi ha calma o vent contrari. Jo no hi entenc gaire de navegar, eh? I per això, en aquest àmbit, es diu que posen una espia quan amarren la corda, per exemple. El que no he trobat, i m'ha encuriosit, però no hi ha hagut manera de trobar-ho, és la relació entre el fet d'una corda i espiar.
Perquè segur que t'aporta alguna relació,
suposo,
no?
Que sí.
El tipus,
suposo que
potser...
sí, m'ha deixat encuriosida.
No, si tenim en ment igual el tipus
de corda
o... No sé, alguna cosa.
Alguna
cosa tindrà a veure, però ja m'ha après una cosa més, veus?
Exacte.
Però aquesta paraula, com sempre, jo sospito que deu venir del llatí, no? S'ha de parlar
doncs,
així, no?, quan parlem.
Sí, amb aquesta
fons.
Música d'espia.
Ve del llatí.
Doncs no ben bé.
Ah, veus? Ah, pifiat.
Té un recorregut curiós, aquesta paraula d'espia o espia. Mira, en català ens va arribar a través del gòtic.
Ah?
El gòtic en deien espeja o espaihon.
Mm-hmm.
Bueno, no sé pronunciar gòtic, però s'entén. Aquesta paraula la feien servir els germànics, i concretament els gòtics, i volia dir observador. I clar, espia és el que és un espia, un observador. Si t'hi fixes, en anglès es diu spy i en francès es veu que es diu espion.
Espion?
Per tant, aquí podem veure clarament una relació. Recordes allò que de vegades t'he dit d'una arrel indoeuropea?
Sí, ho recordo, això és veritat, però és com una arrel, a veure si és així, que comparteixen totes, no? Totes sí. Les llengües que vinen des de la Índia fins a Europa,
sí,
és així?
Sí, totes les llengües que van des de la Índia fins a Europa hi ha com una certa relació i moltes coincidències entre elles. Bona memòria, molt bé. Doncs en el cas que avui ens ocupa, els lingüistes arriben a la conclusió que aquesta paraula espia té una arrel comuna indoeuropea, que seria spec, amb el significat d'observar. I aquest spec va donar en llatí la paraula, per exemple, speculum, entre moltes altres. I un speculum què és? És un mirall o un espill. En alguns parlars catalans es diu espill en lloc de mirall. Doncs ja està relacionat. Observar, mirar, espiar o mirar atentament. De fet, mira, em ve al cap que també és de la mateixa família una altra paraula. Tu saps a les portes d'entrada de les cases,
sí,
que hi sol haver aquell foradet per mirar?
Sí, rodonet, no?
Com en dius tu?
A veure, jo... La mirilla.
La mirilla en castellà, no?
Ah, no, clar, sí, no, en català clar, què?
Com es diu en català?
Com es diu?
Doncs mira, en català es diu espiera o espiell. Podríem dir clarament que... Qui truca, no? Vull dir que és per espiar qui truca a la porta.
Exacte. Llavors et dius que en català correctament és espiera o espiell, eh?
Sí, espiell, sí. Ho has sentit?
No.
No. Doncs mira.
I, clar, dedueixo també, Montse i Bernat, que potser el tema dels refranys ens en quedem sense avui.
No, per sort no. En un primer moment jo també m'ho vaig pensar, això.
Sí.
No n'hi deu haver de refranys, ja veuràs, aquesta setmana la Mercè es quedarà sense els seus refranys. No, però mira, ves per on sí que n'hi ha, amb la paraula espia o algun derivat. El primer diu, l'espieta del Portal Nou cada dia cobra un sou.
Ah, aquesta m'agrada.
Aquest refrany ens transporta a temps antics en què per entrar a la ciutat, segons quines mercaderies, calia pagar un dret d'entrada. I n'hi havia molts que no el volien pagar, o no el volien pagar tan alt. Doncs cap problema. Hi havia uns veïns que es dedicaven, a canvi d'una quantitat menor a l'impost, a entrar furtivament la mercaderia. I diu que d'aquí ve això de l'espieta del Portal Nou cada dia cobra un sou. Cobrava un sobresou, clar. Més coses. Per les Terres de Lleida tenen, no és ben bé un refrany, però és una expressió que diu que Bellmunt és l'espia d'Urgell, perquè es veu que és el poble més elevat de la comarca. I per acabar, una recomanació. Si no voleu sortir escaldats, no escolteu les converses d'altra gent d'amagat, perquè qui espia pels forats escolta les seves maldats.
Ai, Montse Pibernat, moltes gràcies.
Quina por.
Són d'espies, eh?
És una recomanació d'espies, però és veritat que si espies pels forats, de vegades t'assabentes de coses que...
Que millor no...
Més valia. Ah.
Pibernat, gràcies. Que tinguis bon cap de setmana. I, per cert, que aquí al matí a Ràdio Estel, ja de camí cap a les 12, petita aturada que fem, i a la tornada... Clar, no sé si ha estat aquesta setmana, Olga, que ha sortit aquest programa, no?, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona.
Ha coincidit que l'alcaldessa ha anat a visitar un dels patis que ha format part d'aquest projecte de transformació de patis.
I nosaltres anem a espiar perquè volem saber aquest projecte, no?, aquest Transformem els Patis, en què consistirà. Ens en parles tot seguit, no?
I tant.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. I just thought I'd always feel sick without your baby. I ain't got anything to lick without your baby. Nothing seems to stick without you, baby. And I'm falling in love. It's just the pits without your baby. Aquesta setmana ha estat notícia Transformem els Patis, el programa impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a través del Consell Educatiu Municipal de Barcelona i el Consorci d'Educació també de Barcelona, amb la col·laboració de l'Institut Infància i Adolescència i l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Aquesta transformació està adreçada a centres públics d'educació infantil, primària, instituts, escoles i centres d'educació especial, i aquest curs hi han participat 17 centres. I ara el que volem al matí a Ràdio Estel és dedicar uns 15 minuts a parlar de patis, aquell moment de l'esbarjo, i sobretot a saber com seria un pati ideal, si és que pot existir un pati de 10. Per això saludem a la Mamen Artero. Molt bon dia, Mamen.
Hola, bon dia.
La Mamen és arquitecta i cofundadora del Globus Vermell, un col·lectiu d'arquitectes, i també ets coordinadora del programa Patis pel Clima a nivell estatal. No sé si la primera pregunta hauria de ser: pot haver-hi un pati ideal? Ideal per aquell col·lectiu de nanos, no? Que hi hagi un ideal per absolutament tothom.
Bé, bueno, és una pregunta que implica molt, no? O sigui, és molt àmplia. Doncs, bueno, ens podem apropar a coses millors de les que tenim ara, suposo. Uh-huh. Això seria... I sí, i s'està treballant, i això és l'intent, no? Moltes comunitats educatives estan treballant per transformar els seus patis i més enllà d'això, transformar els seus projectes educatius que vagin en consonància amb aquests exteriors transformats.
A la web del Globus Vermell hem llegit: les ciutats tenen la capacitat de proveir alguna cosa per a tothom, només per què i només quan aquestes estan creades per tothom. Això potser és el que fins ara havia faltat a la majoria de patis de les escoles, que potser només estaven pensats per uns quants, sobretot aquells que els agradava la pilota i jugar a futbol.
Sí, potser sí. Potser el que ha passat amb els patis és que han estat una mica oblidats, no han estat, i també infrautilitzats, o bueno, que tenen, potser ha mancat reflexió, i tot just això està passant. Hi ha molta reflexió sobre quines potencialitats poden tenir aquests espais, no? Aquests espais a l'aire lliure, que estan al servei primer d'una comunitat educativa i després de la societat, no? Dels barris, de la ciutat. I en aquest sentit, doncs, sí, potser són petites joies allà per explorar, no? Mm-hmm. Ara és...
Tu ets coordinadora estatal de Patis pel Clima, el programa divulgatiu que heu dissenyat des del Globus Vermell per renaturalitzar els patis i que es converteixin en espais d'aprenentatge dins dels centres. Això, a la pràctica, què implica? Què suposa? Què passa amb els patis que passen per les vostres mans?
Bé, doncs, bueno, sí, com bé dius, clar, hem treballat a nivell estatal i estem bueno, treballant a diferents comunitats autònomes, i a cada lloc i a cada espai, bueno, a cada territori, la situació és diferent, perquè hi ha unes normatives i hi ha unes cultures de centre, etc. Però el que comporta aquestes transformacions i aquests canvis són, doncs, són processos participats on tota la comunitat s'ha d'implicar, i més enllà de la comunitat hi ha altres agents, no?, al voltant d'aquesta comunitat, però sobretot comporten doncs una reflexió pedagògica, o sigui, és com un posar sobre la taula doncs això, aquesta reflexió pedagògica, física, social, medioambiental, o sigui, toca tants àmbits, no?, quan la comunitat s'enfronta en aquell procés, és ampli i llarg. Jo et parlo d'escoles amb les que fa 3-4 anys que treballem, 6 anys que estan en procés de transformació, perquè al final el punt aquell d'inflexió sí que serà aquella transformació física, però al voltant d'allò hi ha molt, molt de camí.
Mm-hmm. I quan dius tota la comunitat, aquí qui hi ha? Hi ha l'alumnat? Hi ha mm-hmm. el professorat? Potser els pares també?
Sí, sí. Tots aquests que anomenes, és a dir, nens, nenes, adolescents, si és que parlem de bueno, de secundària, famílies, claustre, equip directiu, i si anem pujant, clar, no ens quedem només a la comunitat educativa, parlem de les administracions locals, les administracions autonòmiques, agents o entitats de barri, parlem de quan comencem a mirar el pati, comencem a veure l'espai exterior i com ens connectem amb els diferents equipaments que hi ha al voltant del nostre barri o entitats, etc. O sigui, és com un posar la mirada cap a l'exterior, no? I les connexions que poden haver.
I quines connexions pot haver? Perquè, clar, si m'imagino els nanos i els mestres, ho veig clar, però quan ja anem més enllà del recinte de l'escola, com poden influir o què poden aportar, per exemple?
En general, quan parlem de la transformació o la renaturalització dels espais educatius, estem parlant de transformar aquests patis en jardins, en espais públics de la ciutat. I aleshores anem molt més enllà, o sigui, anem més enllà de la comunitat educativa, no? Són espais al servei de la comunitat i al servei de la... I això són passes que s'estan fent, i des dels diferents ajuntaments, el fet de transformar i obrir els patis a la societat és com, bueno, és on s'està treballant i s'està fent.
Llavors serien uns patis que els caps de setmana, per exemple, podrien estar oberts per la gent del barri?
Sí, aquesta és la idea.
Val.
Aquesta és la idea.
Fins ara, o fins fa uns anys, sobretot la pista i la pilota solien ser les que monopolitzaven l'esbarjo, un espai, clar, que sovint és central i dificulta que qui no vulgui jugar a futbol ho tingui complicat a l'hora del pati. Costa canviar aquest eix central i obrir la mirada i pensar que et pots divertir de moltes altres maneres?
Bé, això ajuda, clar, aquest canvi de mirada ha de ser per part de tots, no? I és en el moment que fins i tot una comunitat educativa, un claustre, una direcció, el seu projecte pedagògic comença a obrir aquesta mirada, aquesta transformació és possible i molt directa i bastant senzilla, en el sentit, encara que no toquem aquella pista, si oferim altres possibilitats en aquell espai, doncs es comença a diversificar els usos i es comença a oferir diferents opcions a tots els usuaris, no? A tots aquells nens i nenes i fins i tot als adults, adultes que estan en aquell espai.
Al matí a Ràdio Estel estem parlant amb la Mamen Artero, coordinadora del programa Patis pel Clima a nivell estatal, i estem parlant d'aquesta transformació dels patis tan necessària. Deies, aprofitem les seves potencialitats, que siguin uns serveis oberts a la comunitat, a tota la comunitat, més enllà de la comunitat educativa, d'aquests nanos que estan a l'escola. Comentaves abans que heu treballat a tot Espanya. És molt diferent o és més fàcil fer un pati com se suposa que hauria de ser un pati, aquesta renaturalització a la que parlaves, quan és un poble petit que tenen més espai verd que quan estàs al mig de l'Eixample de Barcelona, que hi ha molt i molt d'asfalt?
Bueno, si em preguntes en qüestions físiques, per qüestions físiques, hi ha condicionants físics, clar, que fan que pugui ser més senzill o no la transformació, però al mig de l'Eixample, al mig de la ciutat, és possible i és molt necessari, moltes vegades molt més necessari, no?, que potser en un espai més rural. I és possible perquè tècnicament és possible i, a més, es tracta com de crear aquests jardins, aquests espais domesticats, aquests espais verds, petits racons que ens poden permetre la vida i la allà, no?, al mig d'aquell espai més dur, que és la ciutat. I això no és només a les escoles, això també, bueno, el tema de la renaturalització de la ciutat és un tema que es treballa des de molts àmbits i que és possible i s'està fent.
Doncs parlem d'aquests racons. Com s'hauria, per exemple, de redistribuir l'espai, que no hi hagi la pista central que ho domini tot?
Val. Doncs l'espai, clar, l'espai, el com estigui distribuït, condiciona les nostres accions, el nostre l'ús, no, que fem d'aquell espai. Una cosa és el com està distribuït i després una altra, les qualitats de l'espai. Jo puc tenir una pèrgola que em fa ombra, però aquesta pèrgola pot ser de ferro o pot ser una pèrgola vegetal. Clar, uh-huh. la qualitat de l'espai, les sensacions que jo puc tenir sota una pèrgola o una altra, canvien molt, no? En aquest sentit és com podem intervenir, doncs fent més amable, més agradable, més sostenible també que els espais. Després, un altre podria ser, imaginem, uns bancs col·locats en rotllana, permeten una sèrie d'accions, de trobada, de grup, que en canvi els mateixos bancs col·locats en filera no en permetrien, no? És una mica també com que la distribució de l'espai, i de vegades són petits elements que ens poden canviar molt un racó, no? Un racó que pot ser inert ara mateix perquè no hi ha res i que, doncs, reestructurant aquella i pensant i reflexionant sobre la funció que li volem donar, el podem transformar, no?
Aquesta setmana...
El tema de... Sí, perdona.
Digues.
No, que el tema de renaturalitzar, a part de col·locar objectes, no? Sempre parlem de renaturalitzar perquè sempre ens repulsem amb la introducció de natura per adequar aquests espais, no? Perquè la natura ens aculli.
Aquesta setmana, dèiem, ha estat notícia el programa Transformem els Patis i el que ens apareixien a les propostes a premsa, per exemple, de com haurien de transformar-se els patis, són alguns dels elements que tu ara parlaves, no? Llocs per seure i per parlar, paviments tous, terra i sorra, espais d'ombra i amb què generes aquesta ombra, espai per fer activitats diverses, jocs compartits, arbres, vegetació... Quan es transforma, quan ja hi ha aquest nou pati, perquè vosaltres heu intervingut a diversos espais educatius, quan ja heu acabat tot aquest procés de transformació i teniu el pati, com volen tenir el pati, què és el que passa?
Home, en una primera instància és felicitat i bueno, i és com un gaudir d'aquell espai i com de veure aquell punt intermig del procés, no? Però després passa que es diversifica el joc, que cada cop allò que estava sobre el paper de com treballar a l'exterior, de com fer les coses a l'exterior, de cop l'espai acompanya i de cop es pot actuar i es pot anar transformant i anar vivint, no? Al final és com anar vivint aquell espai i que allò és un punt, una parada en el camí, però que després continua, no? Perquè després cal un manteniment, o cal un reajustar, o cal un avaluar com s'està utilitzant, cal continuar treballant, no? o continuar gaudint i continuar caminant en el procés d'aquest d'obertura del sistema educatiu o d'aquests centres i d'aquests projectes educatius cap a l'exterior, no?
La propera trobada que organitzeu des de Patis pel Clima serà a Barcelona el 12 de maig a 6:45 de la tarda, a la Nau Bòstic, i el títol és Cap a on va la renaturalització dels espais i temps educatius? Cap a on va? Cap a tot això que ens estaves dient, oi? O això és el que fins ara semblava que anava i també segueix evolucionant aquesta renaturalització?
Segueix evolucionant i per això ens farem el 12 de maig i ens farem... Bueno, molts professionals que estan treballant sobre el tema, per continuar parlant, perquè aquí no s'acaba, perquè ja fa molts anys que parlem d'això i que es va treballant, però que continua evolucionant i hem de continuar treballant juntament amb les comunitats educatives, les administracions locals, autonòmiques, i continuar caminant.
Però diríem que uns elements claus és que hi hagi natura i que hi hagi diversificació, potser?
Mhm. Sí, introducció de natura i sí, transformació del pati en un jardí, no? Com si diguéssim.
I si pensem que qui està a l'escola, qui comença a estar en aquests patis, no?, renaturalitzats, són els futurs joves i els futurs adults, creus que això pot ajudar a que tinguin certa sensibilitat cap a l'espai? Perquè potser si donen per fet que el pati ha de ser un espai fred, dur, on només es pot jugar a futbol, on no hi ha ni una ombra, on no hi ha espais per parlar,
potser creuen que la ciutat, la resta d'espais han de ser així, però quan se n'adonen que es pot viure i conviure en un espai com el pati, que és diferent, potser també els ajuda a tenir més consciència de l'espai on estan.
Exacte. L'espai on vivim, on ens desenvolupem, ens condiciona, com hem dit abans, i ens permet entendre això, que pot existir aquesta realitat. I no només l'espai físic com és, sinó ara mateix aquests nens que estan participant d'aquests processos participatius, no?, en els que es va definint com fer, com canviar, com després mantenir, com viure aquell espai, a nivell social, mediambiental, etc. Són experiències, no és només viure allò físicament, sinó és com l'experiència de l'espai públic o l'espai social on es desenvolupen i on hi ha aprenentatge.
I on segur que també ajuda als pares, a les famílies, que ni tan sols s'havien plantejat que el pati dels seus fills podia ser molt millor que el que havien tingut d'ells.
Exacte, això està passant i moltes vegades són aquestes famílies, aquestes persones adultes que estan empenyent i que estan treballant perquè imaginen, no?, com podria ser i com podrien arribar a ser aquests espais al servei d'aquests nens, nenes i de la societat futura, no?
Doncs seguirem imaginant com haurien de ser els patis i sobretot confiem que acabaran sent realitat. Avui hem aprofitat l'excusa del programa Transformem els Patis, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, per parlar amb la Mamen Artero, arquitecta cofundadora del Globus Vermell. Moltíssimes gràcies, Mamen, i que us ho seguiu passant bé als patis.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
15 segons i seran les 12 del migdia. Seguim perquè hi ha més magazín del matí a Ràdio Estel. Ara us deixem amb els companys informatius i després la cultureta és l'Eugènia Güell.